L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimecres, dia 28 de setembre, destacarem... Més de 200 persones es ratifiquen contra les retallades davant dels serveis territorials de salut a Tortosa. Unió de Pagesos respon a les cooperatives d'oli de l'Ebre que el canal Xerta-Sénia no està pensat per al regadiu. Joan Martín Masdeu diu que al Consell Comarcal del Montsià hi havia massa càrrecs de confiança. L'Ampostí Adam Tomàs serà el número 1 a les Terres de l'Ebre a la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a la demarcació de Tarragona. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Més de 200 persones, treballadors de l'Hospital Verge de la Cinta i dels centres d'atenció primària, van participar en la manifestació convocada per les juntes de personal dels serveis sanitaris contra les retallades. La mobilització va sortir poc després de les 3 de la tarda de la porta principal de l'hospital i va arribar fins a la seu dels serveis territorials de salut a les Terres de l'Ebre. Un cop allà, una representació dels manifestants tenia la intenció de lliurar un manifest al delegat territorial, però es van trobar les portes tancades amb un cartell que deia que l'atenció al públic acabava a les 3 de la tarda en horari d'estiu, que acaba el pròxim 30 de setembre. Davant d'això, els manifestants van decidir demanar formalment una reunió amb el director dels serveis territorials de salut a les Terres de l'Ebre, Albert Gómez, i tornar a mobilitzar-se el dia que el citi. Amb tot, després de llegir el manifest públicament, una representant de la Junta de Personal de l'Hospital va tirar sota la porta de la seu de salut una còpia del mateix a l'atenció del delegat territorial. En el manifest, que va llegir Maria del Mar Barberà, delegada de l'UGT i membre de la Junta de Personal de l'Hospital Verge de la Cinta, es denunciava la política de retallades que s'està aplicant des del mes de maig.
Que des del mes de maig ens estan aplicant unes retallades sense donar-nos ni veu ni vot en les actuacions. Actuacions que la majoria de vegades es les han comunicat quan la cosa ja estava feta, deixant obert el camí a futures retallades, amb amenaces velades d'acomiadaments, amortitzacions de places, canvis d'horaris, reducció de sou, tancament de llits i de quiròfans, trasllats de serveis a l'Hospital de Tarragona i permetent que s'escampi pels professionals un malestar i una incertesa que fa que d'una vegada per totes diguem prou. Diuen que a Terres de l'Ebre ens apliquen retallades com a la resta d'hospitals de Catalunya. Però en el seu dia, quan era el moment i es podia, no ens van deixar créixer en la mateixa mesura. Ara no poden retallar la sanitat a aquestes terres com si tinguéssim alternatives a pocs quilòmetres o com si tinguéssim els mateixos recursos que tenen els altres. Si d'alguna cosa en tenim massa, és de càrrecs directius. Massa gent organitzant...
La propera mobilització serà el 3 d'octubre, ja que està previst que el ple ordinari de l'Ajuntament de Tortosa pugui debatre la moció popular que es va presentar en defensa del sistema sanitari públic.
Serveis informatius de Mute.
Unió de Pagesos ha reiterat el seu convenciment que el canal Xerta-Sénia no ha estat pensat per satisfer les necessitats d'aigua dels pagesos de la plana interior del Baix Ebre i el Montsià, sinó que es tracta d'una infraestructura dissenyada per fer possible el trasbassament de l'Ebre a Castelló. El sindicat agrari ha respost així a la reivindicació de les cooperatives d'oli de les Terres de l'Ebre que han reclamat la posada en marxa del canal per tal de mitigar les pèrdues que ocasiona la sequera. Per fer palesa la seva oposició al trasbassament, Unió de Pagesos ha presentat el manifest Units per l'Ebre juntament amb la plataforma d'afectats pels pous de Vinallop i la plataforma en defensa de l'Ebre. Joan Montessó, coordinador de la Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre.
Gràcies, un regadiu perfectament acceptable. Per nosaltres no mostrem que sigui al final un regadiu i malauradament tota la gent que estem aquí penso que estaríem d'acord en pensar el mateix. El temps malauradament ens està donant la raó. No és un regadiu, no és una obra pensada per als pagesos que vagin del territori. És una obra pensada per a gent de fora del territori, per a fer un banc d'aigües, per a fer diferents coses que tant pot ser que van a fer del territori. Però no sé, i algú els ha convocat aquí. Suposo que fessin aquestes declaracions damunt de la propera assemblea informativa de la plataforma. La mateixa setmana.
Per rebatre l'argument de les pèrdues que la sequera ocasiona en la producció de l'oli, el sindicat agrari sustenta que els pagesos no podran fer front al cost de portar l'aigua del regadiu a les seves finques. Davant la petició d'aigua de l'Ebre efectuada per la Diputació de Castelló, Unió de Pagesos i la plataforma d'afectats pels pous de Vinallop, perforats pel govern espanyol i destinats sobre el paper a abastir el Camp de Tarragona, en cas d'accident per les obres de descontaminació del pantà de Flix, han volgut mostrar el seu suport públic a l'acte informatiu convocat per la plataforma en defensa de l'Ebre el pròxim dia 1 d'octubre a Tortosa per aturar el que ja consideren obertament un intent de trasbassament cap al sud a través del Xert a Sénia. Per mostrar públicament el seu suport, pagesos afectats i la plataforma han fet públic el manifest Units per l'Ebre. El representant de la plataforma d'afectats pels pous de Vinallop, Roger Forner, llegia el manifest.
Exigim que s'aturen les provocacions de peticions d'aigua de l'Ebre. Exigim polítiques clares i transparents, firmes i contundents en qualsevol proposta o iniciativa d'emportar-se una sola gota d'aigua de l'Ebre. Exigim un cabdal mínim d'aigua, just i equilibrat, basat en les dades científiques i no en les conveniències polítiques i econòmiques. Exigim l'enviament de sediments pel manteniment i conservació del delta. Exigim la paralització immediata de qualsevol obra que pugui desenvolupar un transvasament de l'Ebre. Exigim la mateixa solidaritat per l'Ebre, en què l'Ebre ha estat i segueix sent solidària.
Amb referències a cançons de Raimon, Diguem No, o Kiko El Celio, El Noi i El Munt de Ferreries, Lo Riu és Vida, reafirmen el seu compromís en contra dels trasbassaments, en defensa del Delta, en contra dels projectes dels canals previstos pel govern a les Terres de l'Ebre, el preu de l'aigua i l'especulació al seu voltant. I continuem parlant de l'Ebre. Investigadors de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua han descobert que el riu Ebre reté en els seus sediments un 30% dels fàrmacs en suspensió. Fins ara només s'havia calculat la presència de fàrmacs en l'aigua, però ara s'ha descobert que els sediments i partícules en suspensió en contenen gairebé una tercera part. El perill d'això és que quan hi ha riuades, aquests fàrmacs poden tornar a passar a l'aigua. Tot i que no suposa un risc alt i directe per l'ésser humà, sí que ho és pel medi natural i els peixos. Joan Martín Masdeu diu que al Consell Comarcal del Montsià hi havia massa càrrecs de confiança. El president del Consell Comarcal del Montsià diu que es demanarà una auditoria per conèixer les possibles deficiències de la Fundació Privada Montsià. Així ens ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
El president del Consell Comarcal del Montsià, en una entrevista realitzada a la Plana Ràdio, explicava que la situació econòmica a l'ENS no és especialment complicada, ja que els diners que es gestionen són exclusivament el que reben d'altres administracions superiors. Altra cosa a dir és la problemàtica específica que es va generar en alguns dels organismes creats els darrers anys al Consell, com és el cas de la Fundació Privada Montsià, amb problemes de liquiditat important, com ja va advertir Martín Masdeu pocs dies després de ser nomenat president de l'ens comarcal. Ara, dos mesos després, Martín deia que s'han començat a redreçar els problemes més puntuals, com la liquidació de les nòmines que es devien al personal o el nomenament d'un director general sense retribució per a prendre mesures dràstiques, advertia. Una de les primeres decisions que s'han pres des del nou patronat de la Fundació ha estat precisament demanar una auditoria per conèixer les deficiències i mirar de posar-hi solucions. Escoltem Martín Masdeu.
La situació econòmica del Consell Comarcal com a tal és bona. Altra cosa és alguns dels organismes que durant aquests anys s'han anat fent, per exemple el tema de la Fundació Privada Montsià, tenim una problemàtica específica. Crec que durant aquests mesos, el que han fet, aquests dos mesos que portem al fòrum del Consell Comarcal, han pres les mesures per tal de solucionar problemes puntuals que afectaven a personal de la Fundació. Precisament ahir vam tindre una reunió important de la Fundació en el nomenament d'un director general per a prendre mesures dràstiques respecte a la Fundació, sense retribució, simplement efectes de competències, i ara precisament el patronat que vam constituir aquest dia, el nou patronat, una de les decisions que es va prendre va ser precisament la d'encarregar una auditoria externa perquè ens fiqui a la composició de lloc, perquè ens digui quines han sigut les deficiències que s'han observat, sobretot durant aquest darrer exercici, i posar les solucions.
Martín Masdeu també explicava a la nostra emissora que, segons el seu criteri, al Consell també hi havia massa càrrecs de confiança i dedicacions prescindibles. Per això creu que s'està fent una bona feina i posant les coses al seu lloc.
Bueno, dins de l'ENS, del que és Consell Comarcal com a tal, a veure, ha sigut una gestió, jo crec que havia estat desencertada perquè s'havien creat molts de càrrecs de confiança per anar tots totalment prescindibles, perquè crec que hi havia unes retribucions que potser no estaven alçades, perquè hi havia algunes dedicacions que potser eren també prescindibles i això ho hem suprimit.
D'altra banda, el president del Consell Comarcal del Montsià volia sortir també en defensa de l'important paper que juguen els consells com a corretja de transmissió entre diferents departaments de la Generalitat i la ciutadania, per a donar serveis tan importants com tot lo referent a l'assistència social, transport escolar o la recollida d'escombraries.
Busques pis a Amposta? A Unimcasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa't a unimcasa.cat o al 900 420 420, amb la garantia d'Unim.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Llocura i Associats.
Serveis informatius de Mute.
L'ampostí Adam Tomàs serà el número 1 a les Terres de l'Ebre a la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a la demarcació de Tarragona. Ens ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
L'ampostí Adam Tomàs ha estat escollit per encapçalar la llista d'Esquerra per a les Terres de l'Ebre a les eleccions espanyoles que se celebraran el proper 20 de novembre. Adam Tomàs va aconseguir 85% dels vots dels assistents per ocupar el primer lloc, mentre que altres militants com Alicia Gamundi també formarà part d'aquesta llista per la demarcació de les Terres de l'Ebre, juntament amb Erika Ferrater i Rubén Alegria. Adam Tomàs, que encapçalarà la llista de les Terres de l'Ebre, que després s'inclourà dins de la demarcació de Tarragona, explicava que la presència d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats sempre ha estat positiva per al territori. L'escoltem.
Bé, este nomenament el que fa és nomenar-me com a cap de llista de les eleccions espanyoles al Congrés per Esquerra a les Terres de l'Ebre. Ara, en tot cas, s'ha de configurar la llista per a tot el camp de Tarragona, ja que és provincial, i hem de mirar la comissió electoral quina llista fa. Però, en tot cas, la intenció meua és portar la veu, continuar mantenint la veu de les Terres de l'Ebre a Madrid. Sempre que Esquerra Republicana ha estat a Madrid en força, a les Terres de l'Ebre li ha anat bé. Recordem que vam aturar el trasbassament quan Esquerra tenia 8 diputats al Congrés espanyol. Recordem també que les obres del pont d'Amposta se van tirar endavant gràcies a la força d'Esquerra Republicana al Congrés espanyol, i que les obres del planta de descontaminació del planta de Flix pues, també van tenir que veure en la força d'Esquerra Republicana.
El president de la Federació d'Esquerra a les Terres de l'Ebre, Gervasi Aspa, ha assegurat que és molt possible que Adam Tomàs pugui encapçalar també la llista per Tarragona, ja que cal portar la veu de l'Ebre a Madrid.
Serveis informatius de Mute.
La Comissió Europea va aprovar un projecte pilot per innovar en el control de la pesca i els afers marítims. El projecte, anomenat GIP, té per objectiu millorar la capacitat administrativa i els mitjans de control de les normes de la política pesquera comuna. Presentat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el projecte també persegueix millorar el control de les activitats pesqueres i dels afers marítims amb la finalitat de garantir l'aplicació efectiva de la política pesquera comuna dins de les aigües comunitàries. La Unió Europea cofinançarà el 90% d'aquest projecte, que té un pressupost de 280.759 euros. Aquesta actuació millorarà les activitats d'inspecció i vigilància del personal inspector de pesca i afers marítims i garantirà la protecció efectiva dels recursos marins i dels seus hàbitats. Així mateix, permetrà al personal inspector de pesca realitzar totes les seves actuacions en línia i en qualsevol lloc de treball sense la necessitat d'utilitzar el mètode tradicional en paper. El sistema funcionarà sobre un PC tablet o un ordinador portàtil i estarà dissenyat per treballar a un alt rendiment en entorns difícils. La Unió Europea cofinançarà el 90% d'aquest projecte, que té un pressupost de 280.759 euros. És el percentatge màxim previst en la disposició comunitària que regula aquest tipus de mesura i suposarà una aportació de 214.138 euros. Els 66.621 euros restants els aportarà el Departament d'Agricultura a través de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
L'informatiu de Mutè.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Iocura i Associats.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens parla avui de la presentació al darrer ple municipal de l'informe anual del defensor de la ciutadania d'Amposta, Eloi Toldà. No és així, Manel?
Doncs efectivament així és, Tomàs. Segons ha explicat el propi defensor de la ciutadania, la crisi econòmica és la principal problemàtica a la ciutat d'Amposta i està afectant a moltes persones. En aquest sentit, Toldà ha alertat que la situació econòmica i social a què es veuen abocades moltes famílies amb problemes d'atur i en conseqüència de solvència econòmica fa créixer actituds xenòfobes i deixa que penetri amb força un discurs demagògic contra els immigrants, tant en allò que és veritat com en allò que no és veritat, un tema que pot acabar acarreant problemes molt seriosos de convivència. Pel que fa a les queixes, la policia local, el Departament de Governació, continua liderant-les, així ho explicava el defensor de la ciutadania. L'escoltem.
Una mica més, hi ha hagut una miqueta més que l'any passat, menys que fa 3 o 4 anys, i dins de lo que són les queixes en general referides a l'Ajuntament, pues la major part, com des del primer dia, se les emporta el Departament de Policia, Serveis i Obres. Són els tres departaments que suposo que per la seva activitat que més incideix en el que és el conjunt de la població, pues hi ha una problemàtica més clara i on la gent pues mostra més queixes i més disconformitat en actuacions municipals.
Per la seva banda, el defensor de la ciutadania també ha proposat al consistori que prioritzi en l'acció de govern les polítiques actives d'ocupació i la creació de llocs de treball per tal de rebaixar uns pressupostos que estan agafant massa força i que poden desembocar en problemes de greu convivència, a la vegada que també ha manifestat que és necessari que s'uneixin totes les forces polítiques de la localitat per tal de redactar uns pressupostos que facin front a aquesta crisi econòmica. Per la seva part, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha recordat que l'Ajuntament dona resposta cada cop més ràpida en aquelles queixes que els ciutadans fan arribar al defensor.
L'Ajuntament de l'Ametlla obliga a la neteja de 320 parcel·les a les urbanitzacions. Els propietaris s'hauran de fer càrrec de la neteja de terrenys en estat d'abandonament, brutícia i vegetació descontrolada per l'alt risc d'incendi. Així ens ho explica des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha ordenat la neteja urgent de 320 parcel·les de les urbanitzacions Tres Cales i Calafat. Després d'una inspecció dels tècnics municipals a les urbanitzacions, es va comprovar que una bona part de les parcel·les es trobaven en estat d'abandonament, brutícia o vegetació descontrolada, fet que incrementa el risc d'incendi, a més de la mala imatge de les urbanitzacions. És per aquest motiu que es va comunicar als propietaris la necessitat de netejar aquestes parcel·les, 94 a Calafat i 226 a Tres Cales. L'Ajuntament va donar de plaç 15 dies als propietaris perquè procedissin a la neteja, donat que, segons la Llei d'Urbanisme de Catalunya, són els propietaris els qui han de complir amb el deure d'ús, conservació i rehabilitació. Rubén Lallana, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Com sabeu, doncs, fa temps que no plou. Durant l'estiu el terreny no està molt sec. Ens vam donar compte a través d'informes tècnics que hi havia una sèrie de parcel·les a les urbanitzacions que estaven en un estat de vegetació abundant, exuberant, i el que han fet és demanar als propietaris que, si us plau, netegin aquestes parcel·les perquè, conseqüentment, poden tindre un risc d'incendi important en una zona amb moltes vivendes. Ho hem demanat perquè creiem que també l'estat de les urbanitzacions així ho exigeix. Hem de tindre una urbanització maca i bonica i hem de començar sent nosaltres mateixos els propietaris, els que som propietaris, tenint en condicions les nostres parcel·les, que per això és la nostra responsabilitat.
Si els propietaris no compleixen amb el seu deure, l'Ajuntament ha comunicat que exercirà el seu dret d'imposar sancions coercitives d'entre 300 i 3.000 euros, tot i que aquestes han de ser progressives des de la quantitat mínima i es podran anar augmentant si el propietari acumula incompliments. De fet, la Junta de Govern Municipal ja ha aprovat la imposició de sancions de 300 euros als primers incompliments.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa de que l'Associació Local de la Dona de la Cava celebrarà la festivitat de Sant Miquel. Lluïsa Bertomeu.
Des de fa uns anys, l'Associació Local de la Dona de la Cava prepara diversitat d'actes per celebrar la festivitat de Sant Miquel. I és que, tot i mantenir-lo com a patró de la parròquia, la festa major del municipi va canviar-lo per Sant Roc per tal de no coincidir amb els treballs de la sega de l'arròs. Enguany, el programa d'actes començarà dijous amb la missa i al cap de setmana hi hauran altres activitats ben diverses per a tots els públics, tal i com explica la presidenta de l'associació, Maximina Saborido.
Com ja fa molts anys venim fent una missa en honor al patró de la Iglesia, i enguany, que ja l'any passat ja també ho vam començar a fer, però enguany volem seguir-ho, volem seguir-lo cap de setmana següent, dissabte, dia 1 d'octubre, a partir de les 10:30 de la nit. Farem ball al Ball del Sindicat en actuació d'artistes locals. Farem un repartiment de coc i cava i l'entrada serà gratuïta. Està tot el món que vulgui vindre convidat. I el diumenge 2 d'octubre, això ja és una novetat, perquè l'any passat vam fer una festa infantil, però lo tradicional, un pallasso, jocs populars i tot això. Però ara enguany farem davant de l'Església, allí a la sala a la plaça de Mossèn Gabriel. Farem una repartida de xocolata a partir de les 5 de la tarda i a partir de les 6 tindrem l'actuació del grup de percussió Batucava i un encierro infantil. Farem com un encierro en 5 bous i rils de la ramaderia del senyor d'Alcalà de Xivert i llavors farem un bou envolat. Acabarem la festa en el bou este envolat, en 4 tirades de coets. Això estirà organitzat i ens col·labora l'Associació de Dones, la Pinya Taurina, Baus Més Que Mai de la Cava. I, bueno, i això serà una mica el que serà la festa d'enguany de Sant Miquel.
Recordeu, aquest dijous, missa a les 8 de la tarda per celebrar la festivitat de Sant Miquel a la parròquia de Sant Miquel de la Cava, organitzada per l'Associació Local de la Dona de la Cava, i el cap de setmana, ball, xocolatada i diferents actes taurins.
Serveis informatius de Mute.
Busques pis a Amposta? A Unimcasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa-te'n a unimcasa.cat o al 900 420 420, amb la garantia d'Unim.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I continuem a Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa de que Sant Jaume d'Enveja celebrarà el seu primer aniversari del pont Lo Passador amb les jornades Somriu. Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja vol commemorar el primer aniversari del pont Lo Passador organitzant un cap de setmana d'activitats dedicat a la promoció local i del riu. aprofitant que el Club de Rem Delta de Sant Jaume d'Enveja i la Federació Catalana de Rem organitzen la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, s'ha confeccionat un programa d'activitats a partir des del divendres i durant tot el cap de setmana, que donaran lloc a les primeres jornades Somriu de Sant Jaume, en les quals també col·laboren l'Escola d'Esquí Aquàtic de Sant Jaume, la Societat de Pescadors, l'Associació de Criadors d'Aus de Raça de les Terres de l'Ebre, el Gremi de Comerciants i diferents establiments. De com sorgeix la idea d'aquestes primeres jornades Somriu i tot el que hi ha preparat, en parla la regidora de Comunicació, Promoció Econòmica i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sant Jaume, Viviana Porres.
Quan se va inaugurar el pont vam dir, bueno, això s'ha de celebrar cada any, la data esta de la inauguració del pont, i la veritat és que volíem fer una festa, però com que la situació econòmica no ho permet, sorgeix la idea de fer unes jornades de promoció, aprofitar l'aniversari per a més promocionar el poble i promocionar l'espai del pont. Hi ha algunes activitats que duren unes hores i unes altres que duren tot el cap de setmana. Les que duren tot el cap de setmana tenim la mostra d'aus de raça i també podem gaudir de la degustació de productes artesans i també veurem ceràmica deltaica. Així com a activitats que s'han organitzat als nostres restaurants, com són les jornades gastronòmiques basades en els productes locals com l'arròs i el pato. A més, tenim la primera regata de promoció, tenim passejos pel riu, tenim un concurs de pesca, una trobada de col·leccionistes de plaques de cava. Antes se presentarà una nova placa de cava en lo motiu del passador. I també tenim exhibicions d'esquí aquàtic i de wake i també de motos d'aigua.
Doncs ja ho sabeu, durant tot el cap de setmana, a partir de divendres la tarda i fins diumenge, hi haurà classes de rem gratuïtes, excursions pel riu en vaixell, exhibicions d'esquí aquàtic, wake i motos d'aigua, concurs de pesca, mostra d'aus de raça, intercanvi de plaques de cava, menús especials als restaurants, productes típics, lloguer de bicicletes i comerç. Trobareu el programa complet de les jornades a la web www.santjaume.cat.
I continuem a Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa de que Sant Jaume d'Enveja celebrarà el seu primer aniversari del pont Lo Passador amb les jornades Somriu. Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja vol commemorar el primer aniversari del pont Lo Passador organitzant un cap de setmana d'activitats dedicat a la promoció local i del riu. Aprofitant que el Club de Rem Delta de Sant Jaume d'Enveja i la Federació Catalana de Rem organitzen la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, s'ha confeccionat un programa d'activitats a partir des del divendres i durant tot el cap de setmana, que donaran lloc a les primeres jornades Somriu de Sant Jaume, en les quals també col·laboren l'Escola d'Esquí Aquàtic de Sant Jaume, la Societat de Pescadors, l'Associació de Criadors d'Aus de Raça de les Terres de l'Ebre, el Gremi de Comerciants i diferents establiments. De com sorgeix la idea d'aquestes primeres jornades Somriu i tot el que hi ha preparat, en parla la regidora de Comunicació, Promoció Econòmica i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sant Jaume, Viviana Porres.
Quan se va inaugurar el pont vam dir, bueno, això s'ha de celebrar cada any, la data esta de la inauguració del pont, i la veritat és que volíem fer una festa, però com que la situació econòmica no ho permet, sorgeix la idea de fer unes jornades de promoció, aprofitar l'aniversari per a més promocionar el poble i promocionar l'espai del pont. Hi ha algunes activitats que duren unes hores i unes altres que duren tot el cap de setmana. Les que duren tot el cap de setmana tenim la mostra d'aus de raça i també podem gaudir de la degustació de productes artesans i també veurem ceràmica deltaica. Així com a activitats que s'han organitzat als nostres restaurants, com són les jornades gastronòmiques basades en els productes locals com l'arròs i el pato. A més, tenim la primera regata de promoció, tenim passejos pel riu, tenim un concurs de pesca, una trobada de col·leccionistes de plaques de cava. Antes se presentarà una nova placa de cava en lo motiu del passador. I també tenim exhibicions d'esquí aquàtic i de wake i també de motos d'aigua.
Doncs ja ho sabeu, durant tot el cap de setmana, a partir de divendres la tarda i fins diumenge, hi haurà classes de rem gratuïtes, excursions pel riu en vaixell, exhibicions d'esquí aquàtic, wake i motos d'aigua, concurs de pesca, mostra d'aus de raça, intercanvi de plaques de cava, menús especials als restaurants, productes típics, lloguer de bicicletes i comerç. Trobareu el programa complet de les jornades a la web www.santjaume.cat.
Res més, això és tot per avui dimecres. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.